107.4 de la FM, Ràdio Silenci.
Benvinguts a la Fall Lluna. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau La Fall Lluna.
Benvingut a la nau màgica de les 7 llunes. Ens enlairem en el misteriós vol número 223, programa 17 de la 8a temporada. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a Ràdio Silenci, on a Codinenca, Ràdio Caldes o per internet, on pots descarregar-nos i escoltar-nos quan i on vulguis. Condueix la nau Edgar Colomer, comandant de la nau màgica de les 7 llunes i tècnic de so dels estudis de Ràdio Silenci. I aquesta veu que escolta Susana Nina, més coneguda com 7 llunes, la bruixeta de la Garriga, clarivident sensitiva a la teva disposició per teràpies, cursos i consultes de tarot i reiki, entre d'altres. Com l'astrologia, amb la que us he preparat els horòscops d'abril, si avui tenim temps, els sabrem. I els tripulants que ens acompanyen avui són a punt, són en David Trim Mentor, que ens acosta les tècniques de creixement personal que hi han amagades en els contes populars tradicionals. Maria Àngels Novellón, que ens parlarà de l'alimentació adequada per tenir una vida saludable tant física com psíquicament. I Francesc Martínez Torrents, que ens proposa trobar-nos amb el nostre jo mateix, nen, jove i adult. I a tu, oient, que també ets aquí amb nosaltres i ja ets a punt, que ens escoltes i que pots ser el protagonista si et poses en contacte amb nosaltres ara, avui dimarts en directe, enviant-nos les teves preguntes o comentaris al WhatsApp de Ràdio Silenci. Són ara les 20:07. Anota el número 646-64-92-97 i si ho fas en arxiu de veu et podrem escoltar, aquí nosaltres també, 646-64-92-97. O escriu-nos al nostre correu electrònic radiosetllunes@gmail.com, tot seguit i en lletres, o en el grup del Facebook, ja ho saps, les 7 llunes. I us aviso que fins a nou avís, estigueu atents en el Facebook mateix, que allà us ho anirem explicant, estarem uns quants dies fent uns programes, uns quants dimarts, fent uns programes especials amb intervencions anteriors dels nostres tripulants. Després us explicaré una miqueta més. Ara, de moment, si ens acompanyes en aquest màgic i misteriós viatge, puja el volum perquè ja comença les 7 llunes.
Les 7 llunes.
Contactem amb Dream Mentor David, creador d'un mètode molt especial i eficaç per ajudar les persones i que ens acompanya tot sovint per saber com hem de fer per aconseguir els nostres propòsits i desitjos. Molt benvingut i gràcies per acompanyar-nos a les 7 llunes, Dream Mentor David. Ui, que no et sento gaire bé. A veure el nostre comandant si pot arreglar una miqueta.
Sí, digue-li que penso que em torni a trucar.
Vale, doncs vinga, que el tornis a trucar, diu. Vinga. Jo, mentre us faré per aquí una miqueta de recordatori, us aniré recordant que teniu, si voleu fer-li alguna pregunta a en David, per exemple, ara o després de la Maria Àngels o el Francesc, teniu el telèfon 646-64-9297 per poder-nos dir o preguntar el que vulgueu. Recordeu que podeu opinar, preguntar i dir-nos el que vulgueu tant en el 646-64-9297 com en el correu electrònic del programa radiosetllunes@gmail.com. Si ho feu en el WhatsApp us podrem contestar ara més ràpid i si ho feu pel correu us anirem contestant en pròxims programes, en pròximes intervencions dels nostres col·laboradors tripulants. També ens podeu deixar el vostre missatge o pregunta o comentari al grup del Facebook, ja ho sabeu, Les 7 Llunes, tot en lletres i tot seguit, Les 7 Llunes, o enviar-nos una carta de les de tota la vida dins d'un sobre, dirigint-la al programa Les 7 Llunes als estudis de Ràdio Silenci, carrer Banys, número 8-10, al tercer pis de les Galeries de la Garriga, amb el codi postal 08530. Esperem els vostres missatges, estimats oients, només ens heu de dir que ens escolteu i fer-nos alguna pregunta, comentari, el que sigui, i anireu directament a formar part del nostre sorteig màgic de final de temporada. Em comunica el nostre comandant Edgar Colomer, que ja tenim en Dream Mentor David a punt. David?
Hola, què tal?
Ara sí que et sento, ara sí.
Molt bé.
Moltes gràcies a tots dos per la feina que feu, perquè sí, ja estava patint, dic, espero poder parlar amb ell. Molt bé, doncs vinga, moltes gràcies per acompanyar-nos a les ajunes, David.
Merci.
Volia recordar abans de començar als nostres oients que tots els que ens escriuen fent-nos preguntes com ara estàvem explicant pel Facebook, per al WhatsApp, al correu, a part de respondre-les també opten en el sorteig d'una sessió amb tu, per exemple, per solucionar allò que el preocupi o que no saben com tirar endavant. I que en un pròxim programa parlarem amb la Belén, que ja ha aconseguit i gaudit de la teva sessió, només per escriure'ns al correu electrònic del programa radiosetjones@gmail.com.
Exacte, va ser una sessió molt maca.
Doncs ella està molt contenta, i aviam, suposo que no se m'enfada perquè ho comenti, estava amb una de les coses que veu parlar i que havia d'arreglar i tal, era la feina. Doncs en una setmana després de parlar amb tu, avui mateix ja la tenim a Madrid, que està fent una formació perquè ja té feina.
Molt bé, molt
sembla?
Bé.
Et fem bona propaganda, però és que ella està contentíssima i em va dir, comenta, no diguis que sóc jo, dic, home, ets a dir que ets tu, però bueno, com que estava a dir, no sé si ens escoltarà, si no, no m'escoltarà per diferit i ens fotrà la bronca després. Ja li vaig dir que el pròxim cop que estiguis per aquí, aquí a la nau amb nosaltres, que farem perquè pugueu parlar tots dos i ens expliqueu com va anar aquesta sessió, val?
Molt bé.
Molt bé, doncs vinga, anem directes al tema que ens toca avui. Avui no seguirem amb el tema d'aconseguir desitjos, sinó que el que deixarem aparcat una miqueta i passarem a parlar de les tècniques de creixement personal en els contes, les que estan amagades en els contes, em vas dir.
Exacte, el dia 7 d'abril dono una conferència aquí a Santa Eulàlia,
sí,
sobre les tècniques de creixement personal que estan amagades en els contes populars. Això és perquè presento per Sant Jordi un CD que serà de meditacions catalanes. En català no tenim molts recursos
no.
De creixement personal, exacte, sí. La majoria són en castellà. Llavors, jo ho he volgut fer perquè nosaltres tinguem els nostres recursos aquí i la gent pugui meditar i fer el que hagi de fer en català. Llavors, la idea va sorgir de que, bueno, com sabeu, jo tinc una part pagana molt forta,
mm-hmm,
i aquí una de les eines en les que treballem sempre és els contes populars. Abans les escoles iniciàtiques podia accedir molt poqueta gent i llavors els seus coneixements eren molt difícils d'assolir. Llavors es van començar a explicar en forma de contes, especialment als nens, perquè comencessin a veure les coses. Hi ha contes molt, molt, molt antics.
Mm-hmm.
Llavors, lo típic, no? Com veiem en la pel·lícula, per exemple, del Secret, es parla del conte de l'Aladí i la llàntia, no? Que et fregues la llàntia, apareix el geni i et dona desitjos. I la versió antiga del conte diu que era un número il·limitat de desig, mentre que en el conte més modern només són 3. I a la pel·lícula hi ha restriccions, no? Que no puede enamorar, no puede resucitar a los muertos, no pot... Ja a sobre és un geni ja que posa pegues,
Ja li van posant, sí.
Un genio, muy genio, no es este. Es broma. Aleshores, el cas és que en aquests contes sempre s'ha amagat tot el que són les tècniques de creixement personal. Una de les més típiques és, ara, en vista de la pel·lícula que s'estrena el 8 d'abril, de la Blancaneus, la versió, diguéssim, per adults, allò, la reina del hielo i el cazador,
sí.
Un dels contes que fan servir la màgia del mirall. El mirall és una tècnica de creixement personal, o sigui, utilitzes aquesta eina per fer creixement personal. Molts de vosaltres ja ho sabeu per la Louise Hay, que fa servir les afirmacions i et mires al mirall i fas les afirmacions mirant-te al mirall.
Sí.
Llavors, d'alguna manera, la madrastra de la Blancaneus és la bruixa que tenia el coneixement. Però què passa? Ha de donar pas a la nova reina, que és la Blancaneus, que conforme creixi, es faci dona i es casi amb el príncep, es convertirà en reina com la Leti, que le passa lo mismo.
Com la Leti.
I se convertió... Ah, exacte. Llavors, segurament, la Blancaneus era pues, o la filla de la reina o el que sigui. Llavors, la madrastra és dolenta perquè, en veritat, no vol acceptar el canvi. Per què? Perquè el primer que hem de fer en qualsevol punt de creixement personal és acceptar aquest canvi. És a dir, tengo que assumir que he de deixar que la Blancaneus s'amorri a la vida i que se pegui el morrazo i que aprengui, i l'he de deixar, no la puc sobreprotegir, l'he de deixar que realment ho faci, no? I ja, i què passa? Fixeu-vos que la reina volia el seu cor.
Sí.
Per tant, el que volia eren els seus sentiments.
Ah.
Sentiments d'innocència, de puresa, de realment controlar el cor de la Blancaneus, que és precisament del que va al conte, no? Un tema de creixement personal relacionat amb l'autoestima. En els contes hi ha dues classes de contes. De fet, hi ha tres classes. El primer és la fàbula o el conte curt,
sí?
Tipus el Petit Orfeo o el rei de la roba invisible, no me'n recordo, el
sí?
rei presumit,
sí?
que són contes que són com aleccionadores, és a dir, tenen una lliçó que tu aprens molt concreta i punto. Llavors hi ha uns altres contes que són més iniciàtics, que tenen una mena de bagatge cultural més gran i que posen unes proves que són les tàctiques de creixement personal que la persona ha d'utilitzar. Llavors tenim que aquí sempre hi ha, en aquesta última classe de contes, hi ha dos grans categories. Aquelles en les que el protagonista és un noi, el Jack i la mongetera màgica, quina l'altra cosa n'hi ha? Sant Jordi com a llegenda, etcètera, etcètera.
El Pulgarcito.
Sí, el Pulgarcito, val? Gran conte iniciàtic. L'Aladí, la gente meravellosa, l'Ibabàs, els 40 lladres, etcètera, etcètera, que els 40 lladres parlen de la quarantena i els 40 dies que hem d'un mes que necessitem per fer un hàbit. Llavors tenim el tema de que aquests contes en els que els personatges són masculins,
sí?
tenen a veure amb l'ego. L'ego, ben entès, és a dir, el jo i la individualitat. Tu has d'enfortir-te com a jo, com a individu, com a persona que aconsegueix coses, com a assolir fites, assolir objectius, vèncer dracs, vèncer dimonis, vèncer gent terrible, no?
La força, la voluntat,
i llavors,
vale.
Exacte, és assolir coses, aconseguir coses. Per això és l'ego entès com a jo, no com l'entenem en el coaching com a un conjunt de creences negatives o limitants, sinó al contrari, no? El jo com a individu. Llavors, aquí l'heroi sempre assoleix el seu objectiu si es casa amb la princesa.
Val.
Llavors, en els contes femenins passa just el contrari. És la noia la que és la protagonista, la que passa per totes les peripècies.
És la víctima.
Exacte. Víctima o no, però és la que... És la que...
Sí, la que té els problemes i la que ha de superar el que sigui, sí.
Exacte, ella és la que aprèn i la que fa tot el procés.
Vale.
Ella fa el viatge. Llavors, en aquests casos, són contes que convenien de la branca femenina, té a veure amb l'autoestima com a autoimatge, com a autoconcepte d'un mateix. Hem de tenir molt present que en el món antic els contes de nois i de noies no eren com aquí que solo los chicos una cosa y solo las chicas otra. Això va passar una mica més tard, però el que és les escoles iniciàtiques compartien els coneixements en aquest sentit. El que passa que les noies estudiaven uns misteris i els nois estudiaven uns altres.
Vale.
Llavors, el que és els misteris de les noies, l'autoestima era bàsica. Llavors aquí tenim contes com el que hem dit de la Blancaneus, o també un dels més famosos és els 12 signes salvatges, que és una noia que ha de trencar un malefici en el que els seus germans han estat convertits en ànecs, i ella ha de cosir unes camises d'ortigues, que és la planta clàssica per desfer malediccions, i ha de fer-ho en silenci, i un cop acabat el conjur, els seus germans han de ser doncs, ells mateixos, no? O sigui, tornen a ser humans. I fa un viatge en una illa, on parla amb un mestre, o sigui, aquí tenim tots els elements propis del viatge xamànic, d'aquestes formes de creixement personal que són més, una miqueta més antigues, com el trànsit, i que és el viatge que ella fa portada pels seus germans a la illa. Llavors aquí tenim tot aquest tema, no? Llavors, els contes ens han anat passant les tècniques, però molt ocultes. De fet, ja ni les reconeixem. Llavors, el que estic fent jo és rescatant l'autèntica via iniciàtica que hi ha en cada conte.
L'essència de cada conte. És que és el que t'anava a dir, que vale, els contes que s'han anat comentant, sí, sabem de què van, tots els coneixem, si més no n'hem sentit a parlar, però bueno, tots els contes ens els han explicat o els hem explicat nosaltres. Però llavors el que et deia, jo no has anat explicant, per exemple, la Blancaneus, lo del cor, coses que no les hem pensat, no les hem rumiat, però no les hem meditat i estan molt bé, eh?
Tothom assumeix que la madrastra era dolenta.
Sí, però no arribem a pensar què és el que vol, què és el que busca, què és el que està trobant en aquest cor que fa treure-li en el caçador.
Clar, però tu analitza com una bruixa, que és la persona que té el coneixement, de cop i volta es torna dolenta.
Sí.
O sigui, per què punyetes aquesta persona li ha de fer la vida impossible a la Blancaneus quan és algú que té un coneixement superior i que sap les coses?
Però t'estan ensenyant això de que és superior i que no podràs vèncer-la d'alguna manera, no?
Exacte, i que llavors hem de començar el viatge, que és la senyal, quan no podem fer això, quan no podem assumir el canvi, és el moment d'utilitzar les nostres eines.
Molt bé.
I fixeu-vos que té 7 nans, que són els 7 nivells de la realitat i els 7 nivells de la consciència, el físic, l'etèric, l'astral, el mental, i aquí hi ha els altres que són el búdic, l'àtmic i l'àdic, que són uns nivells que la gent no haurà sentit a parlar. Però a la teosofia, diguéssim, es parla en aquesta terminologia.
Veus, en aquest cas nosaltres, perdona que et talli, però jo havia relacionat els nananitos amb els seus caràcters, amb diferents personalitats.
Clar, diverses personalitats i diferents trets del caràcter, perquè cada nivell tiene su caràcter i tiene su... Té la seva
feina a fer.
Exacte, la seva feina. I també serveixen per treure tots aquests lastres. Cada nanito encarnava pues, una qualitat i unes eines, no? I aquí és on bueno, es veu. Llavors, el que faig és presentar això i en el CD, que és de Meditacions Catalanes, trobareu una meditació relacionada amb Sant Jordi, que és per l'amor incondicional, que és com agafar una por i transmutar-la en amor. Després veiem el cagatió. El cagatió és el que en cultura catalana ens ha permès conservar la tradició de visualitzar. És, la visualització està explicada gràcies al cagatió. És una gran eina de visualització, realment.
Va, doncs mira, farem una cosa, David. El dia 7 a Santa Eulàlia ens has dit.
Sí,
podem
dir,
venir
aquest dijous a Santa Eulàlia a les 7 i quart realment començarem.
Val.
I és la xerrada aquesta gratuïta, és gratuïta, tothom pot venir.
Molt bé, mira, això farà animar més gent.
És al Centre Cultural de Santa Eulàlia, que és a la mateixa carretera de Santa Eulàlia, de l'Hospitalet, número 60,
molt
del
bé.
Costat d'una autoescola.
Molt bé, tens algun Facebook muntat, algun esdeveniment muntat?
A la web.
Doncs vinga, doncs pues que ho busquin. Recordes la teva web?
Exacte, dreammentordavid.com.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Et desitgem moltíssima sort, que vagi molt bé. La idea és molt bona. I ja ens explicaràs, seguirem parlant d'aquests contes i aquests amagatalls que tenim en cada conte popular.
Oi tant, merci, moltes gràcies.
Et trobem en el Facebook i ja sabeu tots, els oients, que podeu preguntar-li el que sigui i t'ho farem arribar. Moltíssimes gràcies i fins molt aviat, que estaré uns quants dies que em faran una intervenció quirúrgica, hem comentat alguna cosa ja per aquí. Estarem uns quants dies que farem intervencions de les que ja hem fet anteriorment, però estarem per aquí. I si no, quan tornem a parlar amb tu, val?
Els millors desitjos per tu.
Moltíssimes gràcies. Fins molt aviat, David.
Adéu, gràcies.
Adéu.
Tot el misteri a les 7 llunes.
Entrem ara a la nova sala secció anomenada Creant Consciència, on ens espera Maria Àngels Novellón. La Maria Àngels és canal de llum, sanadora i orientadora en el nou temps, amb diferents tècniques holístiques de llum. Dona classes de tot el que fa, amb l'objectiu d'ajudar en qualsevol classe de malaltia. I després ens recordarà la seva web perquè veieu tot el que fa moltíssimes coses i totes molt ben fetes. Gràcies per acompanyar-nos i benvinguda un altre cop a les 7 llunes, Sandra.
Gràcies, Susi, tripulants i oients de la nau. Un plaer tornar a ser aquí tots amb tots vosaltres i amb ganes d'explicar moltes coses.
Un mes es passa molt, molt ràpid, però se'ns fa molt llarg tornar-te a escoltar. De ben segur que els oients també tenen moltes ganes de saber què ens portes avui després del tema tan interessant d'enviar llum per ajudar els altres de l'anterior intervenció.
Sí, desitjo que ho hagin posat en pràctica i també descobert les coses que podem fer amb les nostres capacitats d'amor, tots els éssers humans. I així aquests darrers dies i els vinents, amb la llum, envaïm el planeta.
Va, doncs som-hi, que el tema d'avui també és ben important, L'alimentació i les malalties, oi?
Sí, perquè aquest any m'he proposat mostrar tot el que no precisi de cap curs perquè tothom pugui alçar l'energia per sentir-nos millor i ben saludables, tant físicament com emocionalment. Mentre no marxi aquesta inspiració i al final us aproparé una altra pràctica per fer.
Que no marxi mai la teva inspiració, Maria Àngel.
Gràcies, bonica. Mireu, començaré per explicar que per sentir-nos bé físicament tots sabem que han d'anar lligat a una bona alimentació i que una bona alimentació no vol dir menjar de tot i força. A atipar-nos sempre ens portarà una mala digestió llarga, pesada i moltes vegades amb conseqüències. Estem en uns moments molt difícils en quant als aliments per poder mantenir una bona alimentació, perquè el que és més saludable és el que més s'encareix econòmicament i que del costum de consumir productes naturals i d'obrir quatre llaunes hem passat a que es mengen masses coses preparades i precuinades amb tots els conservants i putingues que, pues, que porten.
Sí que ha canviat, molt l'alimentació, no és com abans, no. Jo recordo que de petita tot era natural, sabe bo, i amb bo vull dir amb gust.
Sí.
Això que ara també hi ha molta gent que estem canviant, Estem tornant a lo d'abans.
Sí, jo també ho recordo.
I el jovent també.
Hi ha menjars que ara no tenen ni el mateix gust. Els vegetals, les carns, els ous, els formatges que trobem a l'abast i molts altres. I com que la majoria de les persones en aquest moment es mira la butxaca i es tria el més barat, a vegades és difícil saber què menjar. El més car és insostenible per la nostra alimentació diària i alimentar-nos bàsicament amb els productes dels supermercats dia darrere dies moltes vegades en són els propulsors de les grans malalties, fent que la població es debiliti molt ràpidament cada vegada més i que a conseqüència la gent es mediqui per tot, ja que els medicaments s'anuncien en els medis també, fent de les seves en la nostra voluntat i en el nostre cervell perquè el manipulen i el condicionen.
I tant, és veritat, per això és molt difícil de parar-ho, tot això, no hi veig la manera, és difícil, la veritat.
Malauradament ens hem d'aguantar o anar boicotejant segons quins aliments i moltes marques que enganyen.
I tant.
Els aliments ecològics només se'ls poden permetre uns quants i no tot es troba en les condicions lliures de conservants. Ara podem trobar moltes coses sense gluten, però també surt una miqueta més car. És com si no tinguéssim dret a estar sants. Bé, bueno, la realitat que és que no tenim dret mentre l'estructura que fa funcionar el món no canviï. El món és de les multinacionals, dels bancs, del petroli, de la farmàcia, de les drogues i de les armes.
Ja ho crec.
Dels que controlen tot això del poder mundial, des dels que estan al cim de la piràmide fins que els que estan per sota, però damunt de la població, com els polítics, que només fan que enredar els usuaris de tots els que els de dalt els exposen, no? I tot això fa que sigui gairebé impossible de moment que la nostra societat sigui una societat sana. Per al contrari, és una societat malalta, malaltissa, que convida la degeneració en molts dels aspectes. I això és el que s'ha de canviar, però encara no tothom està despert i preparat perquè ho aconseguim tots plegats i lluitar-ho. I aquest és el gran problema en general. Vaja, jo veig així.
Sí, tot per al consumisme en el que estem immersos, volem fer, però ens tallen les ales. Tot el món hauria de tenir aquesta percepció per poder començar a fer alguna cosa. I entre tots al final ho aconseguiríem, no?
Sí, doncs això vaig.
Molt bé.
Encara que només siguin uns quants, i també els que van despertant i van fent, hem de fer una bona base de consciència, començant per estar sans i donar una educació de salut als fills. Per exemple, darrerament la gent es queixa molt que es volen cuidar i mengen molta verdura per inclús voler-se primar i que per al contrari el que s'aconsegueix és que s'infli la panxa, sobretot si aquesta verdura es menja a la nit. I és perquè la nostra terra està malmesa a conseqüència de fungicides i pesticides, com tots sabem, que contaminen tant l'aire com l'aigua i la terra. Tot plegat fa que la terra no tingui els seus nutrients originals. Llavors les plantes tampoc gaudeixen de les seves propietats quan haurien de ser el combustible per al nostre cos. I el que aconseguim, en comptes de la fibra, és patir acumulació de líquids. Per cuidar-nos, hem de passar molta estona comprant per poder llegir la lletra petita dels envasos, que gairebé no es veu, i moltes coses a l'abast en comptes d'atracció a mi m'ocasionen rebuig. Cada dia m'he de dir a veure què menjo avui, que sigui just, equilibrat i menys additius. Vull dir que és tota una feinada. Aquesta és una feina que hem d'emparar si ens volem cuidar. Si comprem sense estar al cas de tot això, anem al contrari del que és cuidar-se.
És que anem amb les presses, anem amb el tot i no et pares ni a mirar que tot el que porta aquell pot que estàs comprant són conservants, additius...
Sí.
I diuen que hem d'anar a comprar amb l'estómac ple. Així no comprarem de més. Cap caprici que la gana ens podria fer agafar. I en tot el que ens has explicat, dic que quan seguim el nostre cos, el que realment ens demana el nostre estómac, ens trobem que el que ens demana és fruita, vegetals i coses sanes realment. Jo m'hi estic trobant ara, eh? Començo ara a fer bo, a portar-me bé.
Ben cert. Amb tot això i més, perquè podríem estar parlant hores, es veu, oi? Que hem de tenir una gran consciència del que li donem al nostre cos.
Sí.
I escoltar-lo és poder experimentar el rebuig que pot ocasionar un aliment només mirant-lo, però cal fixar-nos en la compra diària i també cercar informació sobre les propietats de grans aliments que es podem afegir en els iogurts, sucs, brous, sopes, pastes, verdures o postres, com poden ser el segó de blat, el segó d'avena, el llevat de cervesa, les llavors de lli, de sèsam, el goji, el gingebre, la cúrcuma, etc. Tots ells són superfoods, superaliments, i afegir aquests tipus d'aliments ens protegeixen dels càncers i d'altres malalties.
Totalment d'acord, Sandra. Tenim un munt d'aliments nous a l'abast i l'informació també. I ara amb tu encara més. I cuidar el nostre cos és el principal per estar sants i que tot el demés flueixi.
Sí, perquè una cosa porta l'altra. Tot està correlacionat i connectat en el nostre desenvolupament personal.
És una cadena. Llavors, què més ens suggereixes per atenuar tot el que ens és tan estàtic i difícil de canviar que estem dient?
En primer lloc...
T'ho poso difícil.
En primer lloc, és necessària la disposició de canviar l'alimentació. Principalment les persones que no es troben prou bé, les que estan malaltes i els que es volen mantenir saludables. I en general tothom per no desenvolupar malalties. Si tenim cura dels aliments, no ens posarem tan malalts, o gens.
Uh-huh.
Hi ha molts aliments que d'entrada no ens agradaran, però hem de saber que el paladar es pot educar. Hi ha gent que no es cuida perquè dirà doncs, que les infusions no els agraden, o la soja, no surten de prendre làctics, que no afavoreixen gens. Doncs jo els dic que si hi ha una bona voluntat i mica en mica anem provant, el paladar respondrà, i que poden quedar sorpresos quan li vas agafant el gust de coses que en principi no agraden. O sigui que de prop, en principi, ens hem d'esforçar. El següent serà escoltar el nostre cos i fer-li cas del per què acumula líquids o es restreny, o al contrari. Sempre és per alguna cosa que no ens sent prou bé. I així aprendre a no menjar per la vista d'allò que ens venen del més atractiu.
Això de menjar per la vista ens passa a tots.
No, esclar. En alguns productes també a mi m'entra la gola de menjar dolços o salat i em tinc que anar dient no. I faig una voluntat i passo de llarg, que és un altre esforç, esclar.
I tant.
Així un dia, de tant en tant, també et pots permetre el luxe de degustar allò que ja per costum t'estalvies menjar i que per un dia, després de temps, no et farà mal.
I dones un premi, d'alguna manera.
Sí. Els que mengen o basen la seva dieta amb carn, esperant un favor, i els animals també, si com a mínim en redueixen el consum. I comptar amb altres aliments durant la setmana, que facin espais entre el consum d'aliments que no afavoreixen. Si un és molt carnívor, es pot menjar un dia a la setmana, per exemple, i així no els farà mal, lliurant-nos de greixos, colesterols i sobretot càncers, degut als tractaments i additius que se'ls hi posen, com sabem, no?
Uh-huh.
Es pot dedicar 2 o 3 dies a menjar només a base de vegetals, combinant amanides, primers i segons plats, amb pastes o cuscús. També 2 o 3 dies de la setmana és important menjar gra, llenties, mongetes, cigrons, soja, quinoa, etc. Tots rics en proteïnes vegetals. I per obtenir més proteïna, uns dies ous, algun altre dia peix, algun altre dia formatge, tofu, seitan, hamburgueses vegetals... I amb tot això fer espais entre els aliments dels sers vius, perquè no siguin repetitius ni col·lapsin el cos. No menjar fruita després dels menjars principals, perquè la fruita es digereix en l'intestí i si ho fa en l'estómac, barrejada amb altres aliments, llavors fermenta i no gaudim de la fibra i les vitamines i propietats. La fruita s'ha de menjar abans de començar els menjars o totalment fora dels menjars principals, o començar el dia amb la fruita. Hi ha molts aliments que per costum es cuinen i, en canvi, consumir-los crus també favoreixen, com els espinacs, els espàrrecs, el carbassó, la carxofa, els xampinyons, la coliflor. Són molt bons tallats així primets en carpaccio. O inventar les amanides amb aquests aliments crus, que és molt més sa. Comptar també amb els fruits secs com a font d'energia i acabar de guarnir les amanides amb llavors de sèsam, de pipes de girassol, de carbassa crues, panses, navius, nous, ametlles, avellanes, pinyons, tenim
per triar, un munt
per triar, però sempre amb cru. Sobretot preguntar-nos què serà el millor per donar-li al nostre cos i llavors la ment respondrà correctament i no des del sentiment de l'ànsia per menjar. Fugir del sucre i fer servir l'estèvia o la mel, fugir dels làctics substituint-los per begudes d'avena, de soja, d'arròs, d'espelta, d'ametlles, i també fugir dels fregits i fer servir més la planxa. I quan un es vol cuidar, ja surt sola la màgia de la creativitat. Es pot arribar a gaudir igual fent els canvis en l'alimentació fins que agafes el costum de fer-ho bé. El cos ho agrairà i mostrarà fàcilment que els canvis l'han afavorit.
És veritat, en general ens queixem i per aconseguir el que volem només cal posar voluntat i esforç. Com ho expliques, es veu que és més fàcil del que pensem. És molt important fer les coses en consciència perquè ho farà tot molt més fàcil. El que ens vens a dir amb totes aquestes pistes que ens dones, oi? És tot això que estic jo mig comentant?
Sí, exactament. I per no allargar més aquesta petita guia sobre alimentació, us recomano que esbrineu els beneficis que porta beure aigua de mar per allunyar les malalties. I us suggeriré un parell de llibres que expliquen com començar a introduir-la a la nostra dieta diària. Un es titula «Cómo beber agua de mar», de Mariano Arnal. I l'altre es diu «La dieta del delfín», d'Àngel Gracia. Són dos llibres que vaig llegir farà uns 3 anys, fa ben bé, i fa bé de bon llegir perquè són curtets, just per aprendre a beure l'aigua de mar i tots els beneficis que porta el nostre cos. Els romans antigament ja deien «El agua de mar lava totes les enfermedades del cuerpo humano».
Però ens anaves a explicar algú més, oi? T'aviso perquè ens queda, ja estem fora de temps, sí. Però bueno.
Sí, una pràctica molt important que podem fer tothom, ja aniré més
doncs
de pressa. Si recordeu, molts antigament es beneïa la taula en un aspecte religiós.
Sí.
Quelcom molt lloable i que no cal que sigui religiós donar gràcies a l'univers i a la Mare Terra per proveir la nostra taula. Però anirem més enllà.
Vale.
Després de la reflexió, posem les mans a uns centímetres sobre el plat i prenem consciència del que hi ha sota, perquè serà un animal o vegetal, tant si és una peça sencera com si ja està elaborat. Perquè també del que mengem és com ha estat el tracte que se li ha donat a l'aliment que hem triat. O sigui que això el nostre cos també s'ho menja, ho capta i ho rep. És l'emoció del patiment d'un animal, de com se l'ha tractat o de com se l'ha matat, del que ha sofert. I en el transport cap a l'escorxador, tots apilats, on no s'hi troben gens bé, poden tenir mals de cap, marejos i sobretot molta por. És molt important tenir en compte tot això i compadir-nos. Llavors, amb les mans damunt de l'aliment, li diem l'animal, el peix o el vegetal, o el menjar elaborat amb qualsevol d'ells, que li agraïm el seu amor i la seva entrega en la seva missió d'haver vingut al planeta Terra per servir-nos d'aliment als humans, i en concret el que tenim al plat, destinat al nostre cos en particular. Amb aquesta reflexió, a l'amor que ens dedica el ser viu arriba al nostre cos, fent que l'aliment sigui bo per la nostra estructura celular. El cos l'assimilarà de millor manera. I posaré l'exemple d'algun aliment que algunes persones, quan diem «això no em va bé perquè em repeteix», doncs posant les mans podeu observar que, i sentir-ho, no?, fer aquest gest, és clar, aquell aliment ens agradarà, aquell aliment que ens agrada però que no ens sent prou bé,
sí,
ja no es repeteix i se sent en el nostre cos beneficiosament. Tot el que fem amb energia ho hem de sentir profundament perquè funcioni.
Sí.
A banda de que només posant les mans damunt dels aliments podem aconseguir que pugin i augmentin l'energia i també que mimin els efectes dels additius i conservants. Agrair l'amor que ens donen els que han estat servius per arribar al nostre plat, a la Mare Terra i a l'univers, pot canviar la versió en la nostra alimentació, i el cos us ho farà saber. també posar les mans damunt dels aliments sempre s'emprèn en els cursos de Reiki.
Jo
que tu saps, eh?
I tant, és una de les primeres coses que provem i que practiquem, oi? I no només abans de menjar-lo, sinó també mentre l'estem fent, i veritablement sí. Es nota al menjar-lo, que deies tu, no? Més sa i més saborós, amb més gust, com dèiem abans, i el seu efecte, les vitamines, etc., també repercuteixen millor en el nostre cos i salut. Però per avui deixarem el tema del menjar de banda, que jo ja estic agafant gana, i recordem als oients que et poden fer preguntes d'aquest i de tots els altres temes dels que ens has anat parlant fins ara al correu electrònic del programa radio7llunes@gmail.com, i t'ho faré arribar perquè a la pròxima intervenció els hi puguis respondre a tots. I si no, ja sabeu que trobareu directament a la Maria Àngels Novellón, la nostra estimada Sandà, al grup del Facebook d'aquest programa, Les 7 Llunes. I on més, Maria Àngels?
A Facebook o al meu blog tasunke.blogspot.com i a mariaangels.com.
Molt bé.
I moltes gràcies per escoltar, amb el desig d'ajudar les persones, els seres vius i a la Mare Terra, obrint consciències. Molt bona nit a tothom.
Moltes gràcies a tu i fins molt aviat, Maria Àngels.
Les 7 Llunes, amb Susana 7 Llunes.
Ja he arribat a la sala secció anomenada Fem un Coaching, on ens espera en Francesc Martínez Torrents, coach de la nostra nau. Molt benvingut a les 7 Llunes, Francesc Martínez Torrents.
Hola, bona nit, com estem?
Hola, hem de comentar que ja hem fet la primera trobada a taller de Biòpolis, amb tu, aquí a la Garriga, i que va estar tan exitós que fins i tot estem muntant no només la segona trobada de taller, sinó un segon grup, perquè tenim més gent que s'hi vol apuntar. Francesc, què et sembla?
Ostres, fantàstic.
Estic ja fent la llista, ja t'aniré comentant.
Perfecte, jo l'únic que puc comentar és que jo també m'ho vaig passar molt bé fent el taller.
I tant.
Vaig disfrutar
moltíssim. És que vam riure i ens ho vam passar molt bé. A part d'aprendre, ens ho vam estar un parell d'horetes que se'ns van fer curtes a tots. Tots van dir, ja està. Bé, doncs Francesc, seguirem parlant de Biòpolis, convidem a la gent a que s'apuntin el dia 14 i, si no, el que dèiem, el següent grup. I avui quin tema ens proposes?
Doncs mireu, avui us proposo fer un petit anàlisi de com actuem davant de les coses. I això ho farem des de tres punts de vista. El jo com a fill, el jo com a adult i el jo com a pare.
Molt bé.
Vale, expliquem-ho. Tot això, tota aquesta teoria, d'això se'n diu anàlisi transaccional, que és creada pel senyor Eric Berne, basat en conceptes de la psicologia freudiana. Què fem amb aquests tres conceptes? Doncs que nosaltres creixem a un ritme i ens anem adaptant a les circumstàncies. Doncs el senyor Eric Berne el que fa és com anem guardant cada circumstància a la mesura que ens anem enfrontant, i el pas de com ho mostrem encara en el futur. I d'això ella ho secciona en tres bandes o tres píndoles que es diuen el jo fill, el jo adult i el jo pare. I cada una té una funció. El jo fill és una funció d'anar disfrutant sobre la vida, que és el que ens passa quan anem de petits. Anem aprenent, anem experimentant, i això ens va guardant el nostre cos. Això ens arriba a una situació, una etapa de jo adult, que és on quan arribes a la reflexió, a pensar, a crear, a desmuntar, a destruir, a tornar a pensar. Però clar, nosaltres en la nostra vida també hem seguit avançant, i hem avançat gràcies aquí al nostre pare i a la nostra mare, que ens han anat donant l'aliment, el suport, la seguretat, el canvi, i aquesta part també queda gravada entre nosaltres mateixos, que és el que diuen el jo padre. El jo padre, que té diverses funcions, com pot ser un pare nutritiu, que és el que sempre va alimentant cap a un fet en concret, el pare protector, la mare protectora. I bé, doncs d'això és el que parlem avui. Com afrontem cada situació? Ja no us poso un exercici en marxa. Vale. A mi m'agradaria que els nostres oients es plantegessin unes circumstàncies que Eric Berne posava com a exercici, i una és que ens podíem imaginar que quan estem en el col·legi i una professora li cau una cartera en el passadís, no? Uh-huh. I aquesta cartera té un embolcall, té 5 monedes d'or. I aleshores hem de pensar en quines de les nostres àrees ens quedaríem. Si em paro a pensar que a la moneda i queda un allà quiet, probablement la moneda se'n vagi. Uh-huh. Després tenim una segona opció, que podria ser ella, la professora hauria d'aguantar millor la cartera. Uh-huh. I la tercera és, em pregunto per què porta una moneda de 5, una moneda de 5, de 5 valors d'or, no? Depèn de quina és l'elecció que nosaltres fem, estem en la posició del fill, de l'adult o del pare. Què passa si triem la primera opció? Que si em paro a mirar la moneda i a veure si se'n va, això és el que farien els nens.
Sí.
Ens quedaríem allà quietes davant d'aquestes circumstàncies, per dir-ne que passi de llarg. La segona opció, que és la professora...
Que hauria d'aguantar millor, sí, la cartera...
Doncs aquesta situació segurament la tindria un nen ja jove tirant adult.
Val. I la tercera era quan ens preguntaven que per què porta una moneda de 5, no?
Exacte, i per què ens ho preguntem? Doncs perquè aquí tenim la resposta del pare. El pare sempre dona protecció al fill i a l'adult. Val? I aleshores aquí, si estàs amb aquesta reacció, és per què t'has d'estar preocupant del que té l'altre?
Uh-huh.
Amb això... Què és el que posem en joc? Quan fem aquest exercici, un cop l'hem fet així a rapidet, veiem com són els nostres costums, els nostres hàbits, els nostres mites, els nostres prejudicis, la religió, les regles, les normes socials, la cultura... Tot això és el que ens ajuda a créixer. I com és el que ens ajuda a créixer? Són aquestes boletes les que es posen en marxa per a l'hora de decidir un futur. I quan decidim, veiem en quin estat estem. Si estem en un estat... Depèn de les decisions regionals, o si no les prenem, les decisions com a regionals. M'enteneu?
Sí, més o menys, sí. Costa una miqueta, però sí.
Val, sí, perquè és un tema, és una miqueta...
Perquè llavors et voldria preguntar si hem respost amb la pregunta, la pregunta que deies tu, per exemple, la de que si em paro sobre de la moneda com un nen, si hem respost com un nen, llavors això què ens està explicant, què ens està dient?
Ens podria dir que ens falta un punt de maduració.
Vale.
En aquesta circumstància en concret. Sí, que no vol dir que sempre estiguis sense madurar, vol dir que en aquell punt en concret això és així.
Uh-huh. I si fas... respons en el jo adult i ja estàs en una edat adulta, per exemple?
Perquè això vol dir que estàs en la teva posició. Estàs en un lloc en el que pots dir assertivament sí o no aquella circumstància. Si la resposta és que acaba sortint el pare... Ens hem de preguntar per què el pare surt a protegir.
Vale, vale. Sí, perquè el pare serà sempre el que ens sortirà aquí, d'alguna manera, buscant la manera de que nosaltres no tinguem la culpa o no tinguem el problema, no?
Més que el pare, la nostra veu com a pare no té tant a veure amb com resolem el problema, sinó... per què el resolem d'aquella manera? Si els nostres pares han estat molt protectors, si els nostres pares han estat, ens han deixat triar en llibertat, si la funció és, com això per mi és un aspecte que em fa por, doncs com l'alimento perquè la por es mantingui i no m'hi acosti, o al revés, com l'alimento perquè cada cop afronti més aquestes circumstàncies, no?
Vale, és aprendre d'alguna manera com ens ho prenem i com reaccionem, no?
Exacte, és... Per resumir-ho, a través de la l'adult, el nen pot començar a distingir les diferències entre la vida tal i com li va ser ensenyada pel pare, uh-huh, ara com és en realitat.
Val.
I la bola, no només, aquesta bola de l'adult, només manté l'expressió emocional de les persones dintre dels límits adequats. Aquí és on apareixen els impulsos naturals, no? Estem parlant de les primeres experiències que se'ns graven a la infància i com vam respondre davant d'elles. Uh-huh. I aquesta és la part de la persona que sent, pensa, actua, parla, respon, igual que ho feien de nens.
Val. I ara, per exemple, per dir-los als oients, va, practiqueu una mica a casa vostra i veieu que si esteu més en l'estat del nen, del pare o de l'adult, com ho podríem fer això?
Doncs mira, us proposo que tornem a pensar en un altre exercici que tenim per aquí, que és una computadora a la classe d'ordinadors o un equip d'un taller mecànic que es trenca. Val? I així us aporto uns quants punts, no? Uau, no sé què és el que puc fer amb aquest niu. El segon, si alguna vegada arribo a averiguar qui és el que s'ha ficat pel aquí al mig, li diré un parell de coses. O tres, necessitem reparar tot això el abans possible perquè si no, no tirarem endavant. Quina opció seria? La de cadascú. Quina penseu que seria? La primera seria la del nen. Tornem-hi.
Val. La de uau, jo no sé què fer amb això que ha passat, no? Vale.
Exacte. La segona seria la de l'adult.
Sí,
perquè dius, ostres, vull, ha passat això i necessito solucionar-ho. I la tercera és la del pare, perquè és el que diu, per seguretat necessitem reparar això l'abans possible.
Molt bé, molt bé. Doncs vinga, ens haurem d'anar preguntant a nosaltres mateixos d'alguna manera com reaccionem, com pensem i com en les coses quotidianes, en les preguntes mateixes, en les coses que ens passen cada dia, i anar aprenent una mica si som més nens, més adults o més pares.
Sí, així mateix, i a mesura que anem localitzant en quina posició tenim aquestes bobetes del nostre jo,
sí?
Som més nens, i som més adults o som més pares, podem començar-nos a desplaçar per realment trobar el punt d'equilibri perfecte. Seria el de l'adult.
Seria el de l'adult, però la part del nen també l'hem de tenir sempre o no, Francesc?
Home, de tant en tant tenim la part del nen també equilibra, i la part del pare també, el que normalment estem...
Ens fa falta ser responsables, crec que sí.
Exacte, és com si ens poséssim... Hem de pensar que aquestes tres peces com si estigués en una balança.
I han d'estar equilibrades.
I la del nen està en un extrem, i la del pare està en l'altre, i la del mig és la de l'adult.
La que fa que estigui tot equilibrat.
La que fa que quan reacciones des de l'equilibri.
Molt bé, molt bé. Clar, ho expliques d'una altra manera i és més fàcil. Molt bé, alguna cosa que et quedi que ens vulguis comentar?
Doncs no, ara mateix no ens queda res més, només comentar això, que el proper dia 14 tornem a fer un altre taller de Biopolis, que sembla ser que ja el tenim complert.
I que qui vulgui es pot anar apuntant, perquè estem fent una altra llista per fer un altre grup.
Aquí està. Doncs molt bé.
Molt bé, Francesc, estarem uns quants dies com... És que ho he anat comentant diversos cops, així deixarem a tots els oients enterats, el que arribi tard i el que hagi arribat d'hora o hagi marxat ja. Estarem uns quants dies fent programes en els que hi hauran intervencions de vosaltres en programes anteriors, i d'aquí uns quants dies tornarem a emetir ja en directe i normalment. Fins llavors, recordem als oients que poden trobar-te al nostre grup del Facebook, Les Ayunes, com a tots els tripulants col·laboradors de la nostra nou programa, i que poden preguntar-te o consultar-te al correu electrònic radiosayunes@gmail.com i els respondràs aquí en directe pròximament. Recorda'ns la teva web.
Doncs mira, la meva web és Francesc Martínez Coaching, i el meu correu és fmtcoachingrubi@gmail.es.
Molt bé, doncs així ja tindrem per aquí per poder-te preguntar cosetes mentre no estiguem en directe. Moltíssimes gràcies per tot. Fins al dia 14 que ens veurem tu i jo a la pròxima trobada de taller d'avió, però jo sóc aquí la Garriga, i fins la pròxima intervenció aquí a la nau de les Ayunes.
Molt bé, doncs bona nit i gràcies.
A tu, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
Apa, adéu. Adéu.
Taures, crancs. Les set llunes. Amb Susana Set Llunes. Aquaris.
Llegendes urbanes, llegendes històriques i llegendes fantàstiques, però la que he triat avui a la Biblioteca Màgica de la Nau és una mica tenebrosa. Anem a escoltar la llegenda de la núvia assassina, ja que no ens dona temps als horòscops d'abril, o us explicarem aquesta llegenda per fer ja el comiat d'aquests programes que us hem comentat que anirem fent especials aquests dies, i us anirem avisant quan tornem. Anem a veure la llegenda de la núvia assassina. en una època no aclarida i un lloc que encara ara no el sabem del cert, vivia una vella jove de bona família que ja havia entrat en edat de casar-se. Molts homes de la ciutat la cortejaven, esperant obtenir-ne els seus favors, però la jove era una mica presumida i no semblava conformar-se amb cap dels galants que l'assetjaven. Els seus pares l'animaven a fer la seva elecció, però ella demorava el moment, no per falta d'interès, sinó darrere d'aconseguir el millor partit. Va ser així que la jove va conèixer, diuen, que per casualitat, a un cavaller extraordinàriament ben plantat, d'excel·lent educació i millors modals. La jove es va enamorar immediatament d'ell i va esperar ansiosa la proposició matrimonial d'aquest home, que no va trigar gaire a arribar. No obstant, ell va imposar en secret i només a la noia una condició arriscada per l'època. Havia de conèixer-la en l'intimitat, una comanda coneguda en temps antics com la prova d'amor. La jove va dubtar al principi, però era tal la fascinació que sentia pel noi que es va avenir a la seva petició. Pel seu alleujament, res va canviar després que s'hagués consumat la per ara precària unió, i el dia del casament per fi va arribar. A l'hora assenyalada es van presentar a l'església gran quantitat de convidats. La núvia lluïa un vestit impactant i la celebració planejada rivalitzava amb la d'una princesa. Però un cert malestar va començar a notar-se quan els minuts van transcórrer i el nuvi no es feia present. El malestar es va transformar en indignació al cap de poques hores i en alarma quan el nuvi va ser buscat en els llocs que solia freqüentar, al seu domicili i tot lloc possible, i no va ser trobat. El casament es va suspendre. Els dies van anar passant. La jove núvia es va sumir en la depressió més profunda que hagi existit mai. Sense novetats del nuvi, els pares i familiars de la núvia van desistir de seguir buscant-lo. Tots van comentar amb certa resignació que la dona havia estat afortunada, ja que s'havia lliurat d'un estafador sense pagar-ne els costos. Però ningú sospitava del terrible secret que la desafortunada jove guardava en una època en la que la virginitat femenina era considerada requisit indispensable pel matrimoni. Setmanes després, la joveneta seguia estirada i tirada al seu llit, sense ganes de continuar amb la seva vida, contemplant el seu vestit de núvia. Una tarda, en la qual es trobava sola a casa, a excepció de la servitud, clar, va vestir-se amb la seva roba de núvia. Es va parar davant del mirall i, prenent un ganivet que havia amagat a la seva habitació, es va donar la mort a si mateixa davant de la mirada aterrida de les criades. Enorme va ser el dolor que la família va sentir. El seu enterrament va commoure a tota la ciutat. Van anar passant els mesos. Un dia, un home va estar trobat mort a punyalades davant de l'església i a les seves mans hi van trobar un anell de noces. Segons els testimonis de les persones que van trobar el cadàver a la matinada, també havien vist l'ombra d'una dona que, vestida de núvia, passejava pels voltants. Els familiars de la jove morta, temorós del pitjor, van anar secretament al cementiri per obrir el taüt i comprovar que la núvia era allà dins. Però van trobar la sorpresa aterridora que no esperaven en cap moment. No hi havia cap cadàver, ni cap mena de restes d'algú. Deuria ser aquell home assassinat a punyalades vora l'església el mateix home que havia enganyat a la jove i faltat a la seva paraula? Va estar el fantasma de la jove núvia qui va assassinar amb venjança el jove que l'havia desposat i després no es va presentar al seu casament?
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
Bé, doncs acabem aquí el vol 223, el programa 17 de la 8a temporada. Recordar-vos a tots que estarem uns dies sense poder fer directe i que anireu escoltant unes emissions especials que us estem preparant amb el nostre comandant l'Edgar Colomer. Us tindrem informats pel Facebook de la retornada aquí a les 7 llunes. Petonets carregats d'energies de colors per tots i fins molt aviat, doncs, tornarem per aquí. Gràcies per escoltar-nos a Ràdio Silenci, Ona Codinenca i Ràdio Caldes, o per internet.
Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí a les 7 llunes. Sigueu puntuals o ens alegrarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos dels cinturons. Doncs tornem al planeta Terra.
.4 de la FM, Ràdio Silenci.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
Vols promocionar el teu negoci? Vols fer més gran la teva empresa? Vols apropar-te al poble? Entra a radiosilenci.cat i mira que fàcil t'ho posem. Anuncia't a Ràdio Silenci. Fes poble, sigues garriguenc. Campanyes anuals, mensuals i anuncis esporàdics. Digues que tu sones a Ràdio Silenci. Ràdio Silenci t'ho posa fàcil per donar a conèixer el teu negoci. www.radiosilenci.cat.
El Camarillo State Hospital estaba situado a 70 millas al norte de la ciudad, cerca de la pequeña población del mismo nombre. At Camarillo es un programa de esquelet jazz y ánima blava, todos los dimecres de 9 a 10 a Radio Silenci. Si els plens municipals ens ho permeten.
Ràdio Silenci. C17. Molt més coneix. Un nou espai de promoció i relació del territori. C17, una coproducció de Ràdio Vic i Ràdio Granollers.
Hola, què tal, com esteu? Ha arribat el moment de començar aquest programa centrat a l'eix territorial i també econòmic de la C17. Avui començarem, com sempre, és a dir, repassant les notícies més destacades del territori i parlarem del tema que dona nom i raó de ser a aquest programa, la C17. Això ho farem amb el president de l'entitat, l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, que ens explicarà en quin moment es troba l'associació xarxa C17, quina feina s'ha fet fins ara i, sobretot, quins són els objectius de cara al futur. Igualment, avui sabrem què és i a qui va dirigida l'Escola de Pares i Mares de la ciutat de Vic i coneixerem la Vall de Ribes i tota la seva oferta turística que ofereix en aquests mesos d'hivern. Això, entre moltes altres coses, en aquesta nova entrega de la C17, que comencem ara mateix.
Informatiu C17.
I comencem, tal com dèiem, amb les notícies i explicant que Junts pel Sí vota en contra i aposta per un tercer carril addicional entre Lliçà d'Amunt i Parets. La Comissió de Territori del Parlament no ha aprovat la proposta de resolució del Partit Socialista que planteja el desdoblament de la C-17 entre Lliçà d'Amunt i Parets. Junts pel Sí ha votat en contra perquè el grup socialista no ha acceptat l'esmena d'incloure l'estudi d'un tercer carril addicional en aquest tram. La CUP també s'hi ha oposat perquè no és partidària de construir més infraestructura. Ciutadans i Catalunya Sí que es Pot s'han abstingut i el PP hi ha votat a favor. La proposta que s'ha tombat preveia redactar aquest mateix 2016 el desdoblament de la C-17 entre Lliçà d'Amunt i Parets i incorporar també en els pressupostos del 2017 la licitació, adjudicació i inici de les obres. Es calcula que en el tram Vallès hi circulen diàriament uns 80.000 vehicles. El problema, segons els socialistes, s'agreujarà amb l'entrada en funcionament de la central logística de Mango de Lliçà d'Amunt, que farà augmentar el nivell de trànsit en 3.000 o 4.000 vehicles. I avui divendres es posa en marxa la novena estació de tractament d'aigua potable d'Osona, Nord-Voltreganès, impulsada pel Consell Comarcal. Es tracta d'una infraestructura que portarà cabals complementaris a 6 municipis de la comarca amb aigua que prové de la resclosa del Conanglell. La instal·lació té una capacitat de 6.000 metres cúbics d'aigua al dia i beneficiarà uns 25.000 habitants d'Orís, Masies de Voltregà, Torelló i Sant Hipòlit. La primavera de l'any vinent, quan les obres per dur les canonades hagin acabat, l'aigua també arribarà a Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç. El director tècnic de l'ETAP, Miguel Codina, ha explicat que, en previsió de necessitats futures, la planta estarà preparada per poder vestir un cabal de fins a 10.000 metres cúbics. I la programació del Vic, capital de la cultura catalana 2016, es dedica durant el mes d'abril a les lletres i en aquest sentit ofereix 25 projectes que es despleguen amb més de 70 accions vinculades a la literatura, la poesia, la il·lustració, el debat, l'anàlisi i la reflexió. Així, la programació d'aquest mes d'abril compta amb un mapa que situa tots els punts de Vic relacionats amb les lletres i ofereix visites guiades a biblioteques.